Per acotar la pandèmia i saber qui està infectat o no pel coronavirus, és essencial dur a terme proves a la població i disposar d'elles el més aviat possible. En aquest sentit, l'Institut Karolinska a Suècia ha reunit un equip d'investigadors que està intentant desenvolupar un test per la Covid-19 que pugui donar resposta en mitja hora i que s'utilitzi en condicions molt senzilles. Aquest equip està dirigit pel bioquímic Vicent Pelechano. Ell és originari del Chemesí, una població amb molts lligams emocionals històrics amb Formentera, i avui ens acompanya aquí en el de Fora Far de Ràdio Illa. Molt bon dia, Vicent!
Molt bon dia!
A veure, Vicent, primer de tot, orienta'ns un poc, perquè això dels tests del Covid-19 pareix ser que és més difícil del que puguem pensar, no? De fet, sabem que Espanya va comprar milers de testos defectuosos, sabem que als Estats Units va intentar desenvolupar uns testos propis que van ser un desastre, a Gran Bretanya també ha acabat una compra també amb desastre. Què passa amb els tests de Covid-19?
Evidentment, és més complicat del que pareix, però el que és important és que la gent sàpiga que hi ha dos tipus de tests. Uns tests que miren el material genètic, la informació del virus, l'ARN, i altres les proteïnes.
Sí.
I evidentment, crec que els que van eixir defectuosos eren de proteïna, que és per un estat de la malaltia, és més per a saber si la persona ha tingut la malaltia antes o no.
Entenem. Els famosos PCR serien els de proteïna?
No, els PCR serien els de material genètic, que és similar al que hem desenvolupat nosaltres.
Bé, a grans trets, una mica, com aniria? El de material genètic, què és el que mira exactament, el PCR?
Exacte, el PCR el que mira és la informació del virus. Bàsicament, tenim la seqüència de lletres on està la informació que li diu al virus el que és, i després està la resposta que fem en el nostre cos al virus. Per tant, els que detecten la malaltia més ràpid són els de PCR, perquè directament detecten el virus. Mentre que els altres, que són un poc més senzills, que estan basats en anticossos, detecten la nostra resposta al virus. I, bàsicament, és per una segona fase. És més per a saber si aquesta persona ha sigut exposada o no al virus anteriorment.
Entenem. O sigui, el PCR et permet saber si estic infectat o no, i l'altre tipus de test, el de la proteïna, el que mirarà és si jo tinc anticossos desenvolupats o no d'aquest virus, eh? És això.
Exactament.
Molt bé.
I, bàsicament, el que hem fet nosaltres és una alternativa al de la PCR.
Sí.
Mirant bàsicament el mateix, però intentant simplificar-ho per a llocs on no tenen l'equipament necessari per a fer aquests tests.
Bé, i explica-m'ús com esteu desenvolupant aquest test, que bé, expliqueu que és més simple i que fins i tot pot ser més econòmic.
Exacte. El que hem fet és, bàsicament, hem adaptat una tecnologia que ja existia, i l'avantatge que té aquesta tecnologia és que ens permeteix mesurar el virus simplement fent una reacció que incubem a una temperatura 65 graus, en aquest cas.
Sí.
Però, bàsicament, l'únic que necessitem és mesclar els reactius en la mostra del pacient i incubar durant una mitja hora a 65 graus. I podem veure fàcilment, per un canvi de color, si en la mostra que hem posat del pacient, si en la mostra n'hi ha virus o no. L'avantatge és que en el PCR necessites una màquina, que és relativament cara,
sí.
I en este ho podem fer bàsicament en un perol, en àvia.
Ah, sí? Caram.
Exactament.
Caram, i escolta'm, això ja és una realitat? O sigui, ja pot funcionar o com?
En el laboratori funciona, però ara el que estem fent és intentant fer-lo... que tinguem la confiança que necessitem per a un test clínic. Bàsicament hem demostrat en el laboratori, inclús en mostres de pacients, que poden detectar-ho, però ara hem que millorar la sensibilitat i estar segur que no li diguem a una persona que no està infectada quan està infectada, perquè, evidentment, clar, això també és molt perillós.
Clar.
I estem en això. Esperem en les pròximes setmanes poder donar alguna cosa més de confiança per a que la gent pugui començar a gastar-lo.
Caram, doncs quines passes endavant que esteu fent des de Suècia, en aquest cas amb un científic del CMSI, per poder millorar la tecnologia que tenim ara mateix per desenvolupar els testos, no?, que ens permetran saber si una persona està o no està infectada. Parlaves abans de que és senzill i fins i tot és econòmic. A quan estaríem, o sigui, quin seria el cost, diguem-ne, perquè es sotmetés a una persona a una d'aquestes proves?
Realment, el cost és prou econòmic i estem inclús fent materials en les universitats per a fer-ho inclús més econòmic, però podríem dir que per un euro simplement seria el cost de reactius que necessitem. Per
Caram.
tant, és realment és molt, molt barat.
Un euro
El
i una
problema...
olla, no? Necessites també, deies?
Exacte, un euro i una olla i mesclar l'aigua bullint i l'aigua de xelar i esperar.
Caram.
Estem pensant sobretot també per a països en Àfrica on realment no tenen ninguna possibilitat. Evidentment, en el problema que tenim en Espanya i en tota Europa també serà útil, però la idea inicial quan van començar el projecte en Xener
Sí.
estàvem pensant més en jocs like en jocs on realment no tenen res. I evidentment ahí el coronavirus està fent més mal, simplement que no ho sabem perquè no tenim mesures per a veure-la.
Clar, clar, clar. Clar, perquè tu deies el cost aproximat per a aquestes proves que esteu desenvolupant és un euro. En canvi, els altres dos testos que ara mateix sentim a parlar, el PCR i el de proteïna, a quan surten?
El de PCR pot ser menys de 5 euros, però el problema és que necessites una màquina. Necessites una màquina i una persona especialitzada.
Ah, clar.
Per tant, el que realment costa és el temps de tindre la màquina ocupada, perquè la màquina val diners, i tindre la persona ocupada tant de temps. Realment, el cost de material no és tan car. El cost més car és la logística.
Entenc.
És la logística de... exacte, agafar la mostra, assegurar-te que la mostra és d'este pacient...
Sí.
I de més.
I l'altre tipus de test, el de la proteïna, el dels anticossos?
Els de la proteïna són no he mirat el preu, però jo crec que per uns 20 o 30 euros
sí.
Poden haver kits. El bo dels anticossos és que és molt senzill i està molt adaptat ja perquè la gent ho prova en casa, perquè realment el principi és molt, molt similar al principi que tenen els tests d'embaràs. És molt similar, per tant és una tecnologia que sabem molt bé com funciona.
Caram, sí, Vicent, però inexplicablement, de moment encara no han començat les proves en àmbit massiu al nostre país, almenys. A Corea sí que s'ha fet, però aquí, de moment, i això que se sol·licita per part de les administracions, un estudi, un cribatge poblacional, no?, que diuen.
Sí, és complicat. És complicat perquè nosaltres som molt bons i hem fet pocs testos, però no estem acostumbrats a necessitar testar tota la població del país, perquè seria el que realment faria falta.
Clar.
Per a poder separar la gent que està infectada de la que no està infectada i permetre tornar a treballar a la gent. Però, evidentment, és un problema de salut pública que és molt complicat. En aquest cas, em pareix un problema que estem intentant tots facilitar perquè les autoritats puguin fer-ho, però el mateix que està passant en Espanya està passant en molts països. En Suècia, per exemple, de fet, no estem ni aislats, que és un... i la propietat està creixent. Entonces, és complicat. És un problema de salut pública prou complicat.
I tant. Per cert, les investigacions que vosaltres esteu fent amb aquesta nova manera de fer test, això ho compartireu amb altres països? Us ho guardeu només per Suècia? Com va?
No, evidentment estem compartint tot. De fet, ja en febrer ja vam enviar un article a la comunitat científica i estem compartint resultats i estem col·laborant en molts països per a col·legues que estan implementant-ho, millorant-ho i ens anem ajudant uns als altres. I està tot en internet, obert per a tot el món, perquè evidentment cada dia és diferent i és impressionant veure com tota la comunitat científica està volcar intentant duplicar esforços per a fer-ho, si podem fer un dia més ràpid, que beneficie a tot el món. Tenim col·laboracions en Xina, en Índia, en Alemanya, en Àustria. Ara este matí he estat parlant de Sud-àfrica per intentar ajudar-los allí també. És a dir, és internacional.
Home, doncs escolta'm, els polítics podrien aprendre, no?, d'aquesta col·laboració que porteu a terme els científics, perquè a vegades fa vergonya, no?, veure com està reaccionant la Unió Europea, la comunitat internacional, i en canvi els científics veig que sí que esteu col·laborant.
Jo crec que és una cosa que no es vegem, però els científics treballem tots en un àmbit internacional i tenim un molt bon exemple, que és l'Espació Estacional Internacional,
sí,
on els russos i els americans estaven col·laborant des de fa molts anys. I és un exemple que la ciència no té fronteres i és important veure que podem usar també la ciència per a fer més fàcil la col·laboració entre països, que al final és el que volem tots, que tot el món estigui millor.
Escolta, ens deies abans que veu començar a fer aquesta investigació el mes de gener. O sigui, ja us ho veieu a venir, valtros.
No exactament. Vam començar en gener perquè aquesta col·laboració la vam començar especialment en un col·laborador meu, Xiu Shanjin, un col·laborador que ara està a la Xina, i estava visitant el nostre laboratori i estava unes setmanes fent uns experiments nosaltres i vam veure el problema en Wuhan i vam pensar que hem de fer alguna cosa per intentar ajudar aquesta gent. Però, evidentment, quan jo vaig començar aquest projecte en el meu col·laborador, no pensava que anava a fer tanta falta com ha fet al final. Però l'avantatge és que ja portàvem temps en treballant en això i per això és important tindre sempre recursos suficients en la ciència per poder prevenir coses i tindre les ferramentes preparades per a poder avançar. Si podem avançar un mes és molt important.
Esperem que així sigui. Quan creieu que podeu tenir enllestida ja la vostra prova de Covid-19?
Jo crec que les pròximes setmanes podrem fer un estudi pilot en local en Suècia i, evidentment, compartir resultats internacionalment i ajudar a la gent a replicar-ho, que és el que volem. Perquè el que volem, no, evidentment, nosaltres no podem sortir a tota Europa, però sí que estem fent i podem fer és col·laborar amb altres companys en universitats arreu del món per a, bàsicament, que agafen el que ha funcionat de les nostres i ho milloren. Així que espero que en les pròximes setmanes se pugui començar ja a aplicar a un nivell minut, en principi, fins que verifiquem que realment complementa els esforços que n'hi ha, que n'hi ha ja molts esforços en marxa.
Ha despertat interès aquesta investigació vostra? No sé, amb Espanya, amb Itàlia, països, Estats Units, països que segurament estaran molt necessitats de proves massives i barates de Covid-19.
Sí, la veritat és que hem tingut... perquè nosaltres normalment no ens dediquem a fer aquest tipus de proves. El meu àmbit d'investigació és un poc diferent.
Sí.
Però, evidentment, en este moment sí que hem tingut molts interessos i molts contactes de diferents països
bé.
Per intentar ajudar. I és, evidentment, un plaer poder facilitar la informació i ajudar la gent a que puguin solucionar problemes.
Bé, abans comentaves que sí, que un escenari millor seria poder fer proves a la majoria o a tota la població. Per què? Per què estaria millor si es poguessin fer proves a tothom?
Una de les idees que hi ha, que evidentment és difícil, és si nosaltres sabrem en un moment determinat tota la gent que estigui infectada, el que podríem fer és, bàsicament, aïllar sols la gent que estigui infectada.
Clar.
I després d'unes quantes setmanes se solucionaria. El problema és que logísticament és molt, molt, molt difícil. Per això les opcions que hi ha ara és limitar la mobilitat, que és, evidentment, que en Espanya és clar el que està passant, però és en tota Europa. I això seria un dels objectius. Però un objectiu un poc menys ambiciós, però que també podria ser molt útil, seria simplement... ajudar i fer aplicar aquests tests ràpids per a poblacions de risc, com per exemple el personal mèdic sí. Per a poder fer el test tots els dies o gent en residències d'ancians i aquest tipus de gent que realment seria molt important saber ràpidament si ha entrat el virus en eixa família o en eixa edifici i poder aïllar-lo i tractar-lo més ràpid.
Bé, escolta'm, abans ens deies que Suècia no esteu ni tan sols aïllat. De fet, ha estat bastant cèlebre l'actitud del país on tu resideixes ara al respecte d'aquesta pandèmia. Com és la vida ara mateix a Suècia? I ho esteu fent bé o no? Com ho veus?
És difícil i, evidentment, ningú sabrà si ho estem fent bé o no fins dins de uns mesos. Però és... Jo crec que a nivell personal em pareix que el govern suec està un poc massa relaxat perquè comparten els altres països nòrdics, que són països amb cultures diferents, amb menys població. Suècia té molta més infectivitat que altres països. Evidentment, el problema és que ha estat quasi tot obert, bàsicament.
Quasi tot obert? Els bars també?
Els bars també. Els bars estan oberts. Evidentment va menys gent, però els bars estan oberts.
Sí, aquí feu vida normal completament, veig, no?
La gent fa vida normal, molta gent com jo mateixa o tot el meu entorn, ens autoaislem. Jo estic treballant des de casa la major part dels dies i estem fent totes les reunions online com molts companys en Espanya. Però el problema és que n'hi ha diferents tipus de població perquè no, jo tinc la sort de treballar en l'ordenador i puc treballar molts dies des de l'ordenador i vaig al laboratori de vez en quant.
Sí.
Però altres companys treballen, necessiten estar en el supermercat o en qualsevol feina. Entonces es diferente, es difícil. A nivel personal creo que está un poco más relajado, pero bueno, no soy epidemiólogo, incluso aunque haya muchos epidemiólogos en Twitter, pero
sí.
A veremos.
Home, doncs bé, hi han més de 1.300 morts, tenim entès, a Suècia, i de moment els casos declarats pugen per sobre dels 12.000. Bé, no és cap broma, tampoc.
No pinta bé.
No.
A nivell personal crec que s'hauria pogut ser més contundent agarrar un temps que si hagin tingut l'avís de tot el que estava passant en Europa. Per tant, hi havia més temps per a fer accions dràstiques.
Clar.
Però crec que va molt més en la cultura sueca.
Bé, doncs ja ho veieu, una prova pel Covid-19 que ens arriba d'aquesta investigació que està fent un científic del Chemesí, un bioquímic que treballa a Suècia, està desenvolupant aquesta prova que seria ideal pels països amb pocs recursos econòmics i pels que en tenen també, perquè al final tots estem necessitats d'aquestes proves. Per cert, Vicent, com has acabat tu a Suècia? T'has format aquí a Suècia o com va anar això?
Jo vaig estudiar a València, vaig fer el meu doctorat en l'Institut de València i després em vaig anar en ciència, normalment, després de fer el doctorat, estem en una etapa postdoctoral a un país, un país normalment estranger, i em vaig estar a Alemanya, vaig estar treballant en Alemanya 7 anys. I després, en el 2016, vaig intentar obrir el meu grup i vaig pensar les opcions que tenia i al final, de les opcions que van oferir, Suècia em va oferir molt bones condicions per a fer la ciència que jo volia fer. I, evidentment, no estic així per el menjar o per la temperatura, però sí, no tinc cap queixa en altres aspectes.
Bé, clar, perquè tu, quan vas fer aquesta experiència laboral després del doctorat a Alemanya i deies, va, vaig a buscar unes bones opcions, a Espanya no vas trobar cap bona opció per investigar o què?
Desafortunadament, no vaig trobar les opcions, perquè jo, quan vaig acabar la tesis, com tots sabem, els recursos per a investigació han baixat de forma molt dràstica en Espanya i molts companys molt ben formats estem treballant pel món, perquè evidentment és difícil, no puc fer la, inclús aunque cobrarà molt menys, que no és el principal, no puc fer la ciència o contribuir a la ciència de la forma que puc en altres països, i és una pena evidentment. Perquè, evidentment, estaria molt més content d'estar en qualsevol lloc d'Espanya. Però, bueno, és una realitat. Jo tinc la sort de tindre el meu propi grup, però molts companys, molt ben preparats, no han tingut la sort, simplement per recursos. I és una pena perquè tota aquesta ciència és necessària i ara està clar. Tenim una ocasió on veiem que la potència científica dels països és especialment útil per a poder reaccionar a aquest tipus de problemes, i mai se pot prevenir. Per tant, és important sempre apoyar la ciència bàsica per a bàsicament formar la nostra població i tindre la possibilitat de contribuir no sols a la medicina, però a qualsevol tecnologia o indústria, perquè evidentment la ciència és el que alimenta l'economia d'un país, o el que hauria alimentar l'economia d'un país.
Home, sí, Vicent, la veritat és que no pareix lògic, no?, que l'educació pública inverteixi en persones com tu, per exemple, que estudien a la universitat pública, que fan el doctorat, que a més això són un munt de recursos i de sous, i a l'hora de la veritat d'aprofitar aquest coneixement resulta que no, que has de marxar fora perquè aquí no tens possibilitat d'investigar. Sembla molt estrany de pensar això, la veritat.
Sí, és un poc estrany, i evidentment jo intento contribuir. Jo tots els anys vaig a València a donar classes, tinc moltes col·laboracions amb companys de tota
sí, sí.
Espanya, d'Andalusia i de més, però evidentment el que està emportant-se el radi del meu treball és, en aquest cas, Suècia.
Clar, clar. Clar, això ja no és fuga de cervells, que deien abans, això ja és regal de cervells directament, no? Clar.
Bé, és una pena, però bé.
Sí, sí. Espero que bé, que arran d'aquesta crisi sanitària potser un país com el nostre posi on toca els científics, que és en un lloc d'importància estratègica. Creus que això pot ajudar aquesta pandèmia, o alguna de les coses bones que pugui deixar sigui això, un canvi de percepció respecte a la investigació, respecte a la inversió en ciència?
Idealment sí, però la veritat no tinc la confiança que...
Ja.
Que deuria tindre. Però bé, esperem. Estic esperant que ens sorprenguin.
Tant de bo que sigui així. Escolta'm, per cert, com va la cosa al Xemesí?
Evidentment, és com tota València, la gent d'aislar, família bé, però evidentment en preocupació, tranquil·litat i en paciència, perquè va per llarg, especialment per la gent major, n'hi ha que agarrar amb paciència i intentar millorar. Però bé, evidentment... he tingut que cancel·lar el meu viatge al GMC, que tenia pensat,
sí.
Però bueno, tornaré pront.
Bé, bé, a més us veu quedar sense falles, bueno.
Exacte. Ara veurem si però almenys en setembre com va la cosa per a la Mare de Déu.
Bé. Ah, clar, al setembre són les festes del GMC, no?
Exacte, la moixeranga i demés, en setembre.
Molt bé, doncs tant de bo que puguis gaudir-la amb els teus veïns del GMSI i amb la màxima normalitat possible. Escolta, mira, ens pregunten als oients al respecte del teu kit, no, d'aquesta prova, del Covid-19. Diu si es pot utilitzar en condicions de calor, per exemple, a l'Àfrica o en els tròpics.
En principi, sí. El que estem ara treballant és intentar fent... Estem fent dues coses, intentant millorar l'ús directament de la bossa del pacient per a simplificar uns passos i produir reactius de forma liofilitzada com el llevat en pols,
sí,
per a que pugui ser enviat. I de fet ara estic col·laborant en Àfrica i ahir vaig parlar amb un company que vol provar-ho en Algèria, per a bàsicament enviar també kits a Eritrea, perquè realment en aquests jocs no tenen, és realment per al que està pensat este tipus de test, que amb molts pocs recursos puguem fer-ho. I és el que estem intentant fer, sobretot.
Bé. I escolta, no sé si és el teu camp de coneixement aquest o no, tu ets bioquímic, però escolta, el virus, en principi, amb la calor, que anirà menys, o se sap alguna cosa d'això?
No és el meu camp, exactament, evidentment. És difícil de saber, però no me considero capacitat per a contestar aquest problema, però també és important veure que realment la temperatura actual d'Espanya és l'hivern, és l'estiu de Suècia. Per tant, si la gent viatja, no sé, no, confiaré més en les vacunes i els mesures d'higiene que la temperatura. Però bueno, tota pedra fa paret.
I tant. Vicent Pelechano és bioquímic, investigador de l'Institut Karolinska a Suècia, i de veritat li agraïm moltíssim aquesta estona per naltros aquí a Ràdio Illa. Una abraçada ben forta, Vicent.
Un abraç.